Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julvé. La CUP i els comuns denuncien que les conclusions de la Comissió del Parlament sobre la gestió de les residències durant el coronavirus són insuficients. Els dos partits pensen que no s'indaga prou en la gestió que va fer el Departament de Salut i també de Drets Socials de la Generalitat. Marxem cap al Parlament. Més detall, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els dos partits es desmarquen de l'informe perquè pensen que només passa de puntetes en els errors que va fer el govern de la Generalitat durant la pandèmia i que no depura responsabilitats. Ho diuen les diputades Laia Estrada, de la CUP, i Jessica González, dels Comuns.
Ni justícia, ni reparació, ni garanties de no repetició, en el sentit de depurar responsabilitats i d'investigar el que va succeir.
Aquest informe obvia les decisions polítiques que han fet que tinguem el model que tinguem. Quan no han anat al fons del que ha passat, doncs no podem parlar de veritat.
Totes dues critiquen que l'informe no parli de l'abandonament d'algunes persones grans o que no s'ingressi als hospitals molts majors de 80 anys, com apunta un informe de Metges Sense Fronteres.
Moltes gràcies, Judit. Més qüestions. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, defensa que si Danone segueix amb l'objectiu de tancar la planta de Parets del Vallès, la prioritat per la Generalitat i el seu ministeri és que l'empresa ofereixi un bon projecte per mantenir la feina als més de 150 treballadors.
Que Danone pugui trobar projectes industrials que puguin mantenir o l'activitat o part de l'activitat a Parets. I en això és el que nosaltres fem a Danone, com en qualsevol altre cas on hi ha crisis industrials.
En una visita al Consorci de la Zona Franca, Hereu també s'ha mostrat optimista amb la reindustrialització de Nissan i ha recordat que justament en aquest espai del port de Barcelona s'està treballant per recuperar la indústria com a motor econòmic del país. I en plana municipal, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, confia a aprovar els pressupostos sense haver anunciat encara cap pacte en el govern municipal. En una roda de premsa ha detallat que el govern els portarà a la comissió prevista per demà. Si no s'aprova en els pròxims dies, l'alcalde s'haurà de sotmetre a una qüestió de confiança.
Presentem el pressupost que Barcelona considerem que necessita i que estem convençuts que pot trobar el suport com a mínim en la tramitació de la resta de grups de l'oposició. El pressupost que Barcelona necessita per enfortir la ciutat davant els reptes globals, per afrontar també els reptes locals, els del dia a dia de la gent.
Collboni ha insistit a demanar responsabilitat a la resta de grups i ha agraït també la predisposició que tots ells han tingut. Els pressupostos són exactament els mateixos que es van donar a conèixer el passat mes d'octubre, però s'hi afegiran 71 milions més per l'augment de recaptació de l'Estat. I abans dels esports, 9 detinguts, 2 d'ells menors, per cometre diversos robatoris amb força i furs a Tarragona, Calafell i Reus. La matinada de dissabte, el grup de delinqüència urbana va arrestar un home que hauria comès un robatori amb força en una empresa del Camí Vell de Salou. Els agents van trobar les portes forçades amb una palanca i van veure un home que sortia corrents. Va ser detingut prop del lloc dels fets minuts després. Aquest home acumula 28 antecedents policials. Ara són la 1:03, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Barça hauria rebut una oferta del Tottenham per Frenkie de Jong. Segons Gigantes, l'operació rondaria els 60 milions d'euros i l'holandès signaria per 4 temporades amb un sou semblant al que té a Barcelona si compleix una sèrie d'objectius. Recordem que Lluís Canut, al canal TV3, va explicar fa uns dies que el migcampista vol canviar d'aires però que només marxaria del Barça per fitxar per un equip amb opcions de guanyar la Champions. Atenció a aquesta notícia perquè s'ha suspès la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía per la falta de policia. Els 100 efectius extra de la Guàrdia Civil que vetllen per la seguretat de la prova es troben cobrint les mobilitzacions dels agricultors i pagesos, fet pel qual el cos policial ha comunicat a l'organització que no pot garantir la seva seguretat, per no parlar dels talls de circulació que compliquen el transport dels equips i la mateixa competició. L'organització no ha tingut més remei que suspendre la jornada d'avui i obre la porta a haver de prendre mesures urgents com disputar etapes en circuits tancats per poder salvar la 70a edició de la prova. Hi ha un futbol multat amb 6.000 euros i un any sense poder accedir als estadis el noi que va agredir Lucas Ocampos a Vallecas. El menor va introduir un dit pel cul del jugador quan aquest es disposava a servir de banda. Antiviolència també sanciona amb 80.000 euros un aficionat de Les Palmes que va llançar una bengala contra la graderia del Tenerife. A més, l'espectador tampoc podrà entrar a cap recinte esportiu per un període de 4 anys. La Comissió Antiviolència considera que la bengala va generar una situació de perill en un sector on hi havia menors d'edat.
Gràcies, Pol. I abans de marxar els hem d'explicar una notícia d'última hora. Desallotgen diversos pisos adjacents al bloc que es va esfondrar la setmana passada a Badalona, al carrer Canigó. S'ha evacuat de manera preventiva els veïns. En el número 7, concretament, d'aquest carrer Canigó de Badalona, els bombers hi han trobat una esquerda, ha estat en el quart pis, i estan valorant a hores d'ara, juntament amb l'arquitecte municipal, si hi ha afectacions estructurals. Una informació que us ampliarem d'aquí una hora, a les dues, a l'Estel migdia. Tot seguit us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Guia oficial de Catalunya, Diego Gómez, què tal? Molt bona tarda.
Què tal, Joan, com estàs?
Bé, home.
Bé,
aquí. Aquí fent ràdio, t'estàvem esperant un dia.
Fent l'última disbauxa del dimecres de cendra.
Sí.
O dimecres de l'enterrament de la sardina.
L'enterrament,
no?
De la sardina, el comiat del rei Carnestoltes.
Sí, i a l'inici d'un altre període.
Sí, senyor.
Que és l'inici de la Quaresma, avui.
Sí, senyor,
aquí
és
el
així.
Tema del dimecres de cendra o enterrament de la sardina, depèn de com vulguis enfocar.
Exacte.
El que passa és que el tema festiu, que comencem per aquí avui, clar, avui es tanquen molts carnestoltes, molt sí. Carnaval...
Avui s'acaba la rauxa i comença el seny.
Exacte, aquesta és l'expressió perfecta. S'acaba la rauxa i comença el seny, en el sentit que, clar, evidentment, és l'inici d'un període d'abstinència, no? Uh-huh. Segons la tradició catòlica, no? Que és l'inici de la Quaresma,
sí.
Que marca un període de 40 dies, però en veritat serien 46, perquè finalitza el primer dia on hi ha la primera lluna plena de primavera.
Sí, senyor.
Per tant, s'ha de comptabilitzar en funció d'això, i són 46 dies, i commemora, evidentment, un episodi bíblic,
uh-huh.
Que la idea dels 40 dies que Jesús va passar al desert...
La travessa del desert,
La travessa del desert, on va patir, diguem, la temptació del diable durant tres cops,
uh-huh.
Mentre ell estava fent dejuni, clar, perquè això del dejuni va començar precisament amb això de la cendra, que a l'inici de la cendra sorgeix precisament arran de la finalització d'una altra tradició de la Setmana Santa de l'any anterior.
Fixa't.
Perquè, clar, sí, es tanca... Clar, es tanca, diguem, el diumenge de Rams, el sí, dia de la Palma.
Sí.
Clar, totes aquestes palmes que has de guardar durant tot un any,
sí.
Segons la tradició, les has de cremar avui, que és dimecres de cendra, i amb les cendres d'aquesta palma, clar, és això com l'inici d'aquest període del dejuni.
Sí, senyor.
No? Clar, i si continuem amb això, que només per citar-ho ràpidament, això que em deien d'en Jesús, de les temptacions del diable, que la tradició ens explica que va tenir tres.
Sí.
El diable se li va presentar, no, en el desert i li va dir, bueno, com estàs patint molta gana perquè estàs fent dejuni, jo et donaré a menjar convertint aquestes pedres en pa. Clar, Jesús, que estava, evident, famèlic, que tenia molta fam, evidentment, sí. Pues, tenia l'opció de poder ser temptat, no, pel diable, i sí, es va negar.
Sabíem qui estava parlant.
Clar, i llavors diu, no vull això.
Sí, sí,
després
sí.
Una segona tentació va ser, bueno, jo t'ofereixo tot el territori del món, però m'has de durar a mi. Evidentment, Jesús, pues, es va negar també per segon cop, i la tercera, diguem, negació de la tentació del diable va ser que, bueno, tu puja dalt d'un temple, salta de la teulada del temple, que jo et salvaré la vida.
Uh-huh.
Però, a canvi, si jo et salvo, m'has de durar. Evidentment, va partir la tercera negativa, no?
Sí,
i aquestes
sí.
Negatives, pues, realment, pues, marca, ja dic, aquesta Quaresma, aquests 40 dies del desert on va patir això,
sí.
Històricament parlant, no, del que acabo de parlar, és el que s'inicia avui amb el dimecres de cendra i commemora o finalitza amb la Pasqua.
Sí, senyor.
Que llavors marca aquests 40 dies d'abstinència, no?, que inicia, com dic, avui mateix.
Doncs molt ben explicat.
Aquesta és la idea, no?
M'agrada molt, clar, això.
Sí, no? Perquè podíem parlar de la rauxa, però ja vam parlar l'altre dia del carnaval.
Clar, home, i tant.
Per iniciem una mica, doncs, bueno, marcant l'efemèride del dia,
sí,
no?
Sí, sí, per tant, comença escrupolosament un període que s'acabarà amb la Pasqua, com bé ens deia en Diego, eh? Però comença un període litúrgic totalment interessant de seguir.
Perfecte, sí. I que ara continuem parlant... No de dilluni, però bueno, si estiguessis en el poble que comentaré avui, ara sí, en parlem, clar, si només, però si només tinguessis el producte principal del qual ha viscut aquest poble durant centenars d'anys,
sí,
potser ho passaries una mica malament.
Sí?
Sí, perquè avui toca parlar una mica de turisme pel Bages,
val,
i concretament de la vila de Cardona.
Ah, clar.
Clar, i ja saps ja per on vaig, no?
Ja és relacionat.
Clar, perquè un dels jocs emblemàtics per poder gaudir de Cardona, doncs serien les seves mines de sal,
sí,
no?
Sí, senyor.
Clar, aquest és un parc cultural, no?, de la muntanya de sal de Cardona, que té més de 100 hectàrees, és a dir, hi ha unes galeries subterrànies espectaculars. I, de fet, clar, el tema de la sal i tots els comtes i vescomtes de Cardona eren com comtes sense corona, no? O sigui, eren reis sense corona, això és el que vull dir-li, perdó.
Comte Cardona, que si no, si no erro, ara em corregiràs tu, eh? Però si no erro, darrer bastió de la Guerra de Successió.
De fet, no t'anticipis, perquè avui ho he lligat de tal manera,
ja soy
perquè Cardona i l'altre poble que dirà al final,
sí,
precisament, van ser els dos últims pobles en viles, no?,
sí,
en caure en mans de Felip V en el context de la Guerra de Successió.
Val.
Llavors aquest és una mica el fil conductor de les dues viles que he agafat, que és un dels aspectes que tenen en comú, casualment, l'únic aspecte que tenen en comú, a més de la comarca que comparteixen, que és el Bages, no?, d'aquests dos pobles, que ja en parlaré al segon més tard. Però bueno, sí, això era una cosa important, que el castell de Cardona, clar, que era residencial fins al segle VII, principalment, per aquests senyors, no?, que és el que es pot gaudir en aquesta visita guiada que fan, no només a les mines de sal, sinó també al castell, no?
Que si no, tota la vila... si no hi heu anat, aneu-hi, perquè és espectacular.
Clar, és brutal. Sí. Ja dic, tota la vila, a més, tot l'entramat de carrers, no?, que fan aquest zig-zag...
Zig-zagueig.
El zig-zagueig dels carrers estrets, no?,
sí,
que van fent aquest ziga-saga de carrers.
Aquest ziga-saga.
Clar, que no em sortia
feia
la
cara,
no?
Pep Guardiola. Ziga-saga.
Sí, a mi em ve molt la draga, això del ziga-saga del mestre Tortuga.
Bueno, però perquè
feia l'entrenament.
Perquè ets més antic.
Sí, no, bueno, m'ha vingut una referència d'anime, ara. Bueno, deixant de banda això. Insisteixo, tot aquest món de la sal... Clar, ho tenen molt ben muntat. De fet, hi ha una galeria subterrània que té quasi 90 metres de profunditat.
Déu
això
es
va obrir l'any 97.
Mm.
Clar, i és, ja dic, una zona visitable i, evidentment, bueno, fas una mica el peripé també amb un cas, no?
Sí.
Si fossis un miner.
Sí, senyor.
Clar, i tot això s'utilitza a les antigues instal·lacions del pou miner, no? Mm. Que, evidentment, es contempla totes les instal·lacions antigues que tenien aquest ús d'extracció i també... evidentment, és una activitat doncs, molt, molt familiar, no? Perquè
no, el peripé, tampoc.
Eh?
El peripé, tampoc.
Bueno, perquè t'has de fer...
Dramatització històrica.
Ah, bueno. El drama seria veure tu amb un cas d'aquests de miner.
Jo he estat a les mines de Cardona.
Sí? Hi havia talla de cas per tu, Joan, allà a Cardona?
Què vol dir això, perdona? Dins i cap molta sapiència.
Sapiència?
Sí.
Sí, dins del cap.
Esclar.
Va, estem parlant d'això.
Com més gros, més sapiència.
Ah, mira. Clar, com més gros, més sapiència. No, això no puc, no puc radiar a la ràdio el que està passant ara mateix, però...
Sí, i tant que es pot dir.
Ara mateix...
Que José Matosa està dient que tu ets més capgros que jo.
Que Doraemon, vamos, sí. Tinc un cap de Doraemon llegat. Sí, brutal, no? O sigui, aquest és el problema.
Jo veig que no avançarem.
Ai, Déu meu.
Va, som a les mines de Cardona.
Va, avancem. Sí, mines de Cardona. Bueno, a més de veure tot això, ja dic, tota aquesta part geològica, per entendre, evidentment, l'interessant és l'ús de la sal, no?, històricament parlant, perquè servia, i tot això t'ho expliquen allà,
sí,
evidentment, per poder conservar els aliments, clar, i que, evidentment, al centre de Catalunya, un encreuament de camins de sortida d'entrada de França o d'entrada, diguem, del Regne de Castella cap a Catalunya,
sí,
clar, aquest epicentre de Catalunya... el va fer molt important. I, evidentment, si tu tenies el control, i estic parlant ara dels comptes de Cardona, sí, tu tenies el control de la sal que servia per aquest manteniment dels productes.
Clar, com
en
deia,
estat fresc,
importantíssim.
Però realment, és, ja dic, això va fer de la vila de Cardona una visita imprescindible per conèixer la Catalunya interior, no?
Absolutament.
I, evidentment, clar, això de la sal està complementat per la residència d'aquests comtes, que ja hem parlat,
sí,
el propi castell.
És així.
Clar, el castell, de fet, és un lloc brutal des del punt de vista, si t'agrada la fotografia,
sí, tant,
la vista panoràmica que hi ha del castell, tot el baluard que voreja el castell, i tot el que hi ha dins del castell, perquè, clar, avui dia ja no és un castell, evidentment, no, clar, monumentalment parlant, però té un altre ús, que és, a més d'evidentment monument de Catalunya, també hi ha un parador nacional, dins del propi, que ja en parlarem després del parador, perquè hi ha una llegenda un poquito...
Sí?
Sí, sí, ja en parlarem després. Sí,
compte
ja,
amb això.
Ja en parlarem, ja.
Val.
La qüestió és que el parador, no?, el castell, i, evidentment, m'agradaria parlar també d'un aspecte que probablement sigui el més important dins del propi castell de Cardona,
sí,
que és la seva església dins del propi castell, que és la col·legiata de Sant Vicenç. Probablement sigui, o sense el probablement, sigui el monument de romànic llombard, que és l'exemple prototípic que trobem al romànic a Catalunya, el més espectacular que podem trobar-hi per visitar-hi. Realment, la col·legiata de Sant Vicenç és una església del segle XI, on hi ha una monumentalitat d'aquesta església, sent un romànic del segle XI, que sembla gòtic. Uh-huh. En el sentit, estic parlant des del sentit de la espectacularitat. No?
Absolutament.
Clar, realment, el romànic del segle XI, clar, és molt representatiu, és molt representatiu la seva austeritat, murs, poca llum, no? Realment, et sents una mica abrumat, no?, de tanta pedra, no? Però la gràcia d'aquesta col·legiata, que és molt, molt, molt recomanable, ja que estem al castell, poder gaudir-hi del seu interior, és que realment tu veus com aquesta monumentalitat de la pròpia església, un, si pensa i coneix una mica la història de l'art, sembla com una catedral del segle XIV, no? Però no, és del segle XI, no? I aquí està la gran singularitat d'aquesta església. De fet, és una canonja, i el fet de que sigui una canonja, aquesta església tipificada com tal, és per donar-li més importància de la que realment té. És com un bisbe sense mitra, per entendre'ns. Uh-huh. O sigui, de fet, el fet d'aquesta església fos una canònica no arriba a l'estatus de catedral, però no és una simple parròquia.
Val.
O sigui, de fet, clar, no hi ha un pàrroc, no hi ha un bisbe, hi ha com, sí, una mena de prior que té un càrrec realment important, intermig, quasi bisbe, però sense ser-hi bisbe. No? Això, que, evidentment, dona la importància del lloc que estem parlant, que històricament Cardona pues, era molt important arran d'aquest fet.
Sí,
de fet,
sí,
aquesta església, pues, realment, que gaudia d'aquests privilegis degut a aquesta importància de la sal que estem parlant. De fet, fixa't la grandiositat d'aquesta església, que fa quasi, ja dic, 25 metres d'amplada i més de 50 metres de llargada. I clar, i quan tu estàs allà davant, clar, això no és, tu has de viure, o sigui, els oients ho han d'anar a veure, realment et sents abrumat per les dimensions d'aquesta església, perquè clar, si tu vas, per exemple, a Vall de Boí i vaig a veure esglésies de romànic llombard, que són del mateix període,
sí,
són esglésies molt més petites, no? I aquí està la gràcia, que quan compares i són del mateix període històric, clar, és quan et dones d'on hi havia calés.
Sí.
Dius, ostres, aquí hi havia pasta. Clar, perquè fan coses d'unes dimensions, és un rar avis dins de l'arquitectura, no?
Sí, sí, sí.
Clar,
sí.
Jo insisteixo molt en Sant Vicenç, però a mi m'agrada molt l'arquitectura i crec que és el millor exemple, juntament amb Sant Pere a Rodes, que vam parlar l'altre dia quan vaig parlar de l'Alt Empordà, que és un dels grans exemples del romànic català. Sant Pere a Rodes i la canonja de Sant Vicenç de Cardona.
Doncs és que tenim un romànic a casa nostra.
És
que...
brutal.
Clar.
Sí, realment tot això ho podem complementar amb les pintures que es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya, sense, evidentment, desmereixer, que també vam parlar un altre dia i aprofito l'avenentesa del romànic, del Museu Episcopal de Vic, que té una,
sí,
té una col·lecció espectacular del romànic.
És
i és molt interessant gaudir-hi del romànic a casa nostra, no?
I sense oblidar-se de les petites ermites que hi ha situades en moltes muntanyes d'arreu de Catalunya i que val molt la pena visitar-les, que són monuments d'un romànic impressionant, de veritat.
Sí, 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 realment ja
és així.
Està tot...
Dic, perquè moltes vegades queden oblidades, perquè són petites, etcètera, etcètera, i ningú se n'en recorda. I, ostres,
sí, això, a vegades això visites passa, una per exemple, petita Sant Quirze ermita. Padret. Sant Quirze de Padret, que està a prop de Berga,
sí.
És una ermita molt petiteta, que és un preromànic, és, o sigui, és un segle IX, un segle VIII, i hi ha moltes influències de la Catalunya Nova. És a dir, hi ha una influència que prové de l'Àndalus, i arquitectònicament parlant, clar, els arquitectes es mouen en el Limes fronterer, en el segle IX, i, evidentment, tu veus, arquitectònicament parlant, unes influències d'una arquitectura que prové del nord d'Itàlia, la Llombardia, influenciat per la manera de construir que hi havia a l'Àndalus. Llavors, aquest arc crisol, no, aquesta fusió d'estils, fa singularitats espectaculars com Sant Quirze de Padret. Que tu, realment, és com si estiguessis en miniatura i a una escala menor, com si fos la mezquita de Còrdoba. O sigui, hi ha un arc típic. Si tu vas a la mezquita de Còrdoba i coneixes la mezquita de Còrdoba i coneixes la sala més important, no? Aquella de les dovelles bícromes, no? Tan important, sí, eh? amb aquests arcs de ferradura tan singulars, doncs tu vas a Sant Quirze de Padret i veus un arc exactament igual.
Que xulo. O sigui,
no hi ha, evidentment, no de les dimensions que podem trobar a Còrdoba, però sí que veus clarament aquesta influència que estic parlant. Per tant,
mira, t'anava a dir...
El romànic és...
Hi ha una altra ermita que a mi em va deixar impressionat i ara l'estava buscant, i no és ermita, per molt que m'ho pensés, no és ermita, que és monestir, el monestir de Sant Ponç de Corbera de Llobregat, que és preciós, que tothom que se'n recorda de Corbera de Llobregat pel Passebre,
sí,
però tenen aquell monestir que és maquíssim de veure, veritat.
De fet, Corbera, la pròpia Cardona que estem parlant, tot l'eix del Cardener, Llobregat, sí, no, marca una mica aquest límit geogràfic, històricament parlant, de la marca hispànica, sí, o de la Catalunya Nova i la Catalunya Vella, i això està lligat també amb una història que em volia parlar vinculat amb Cardona.
Som-hi?
Perquè dins de Cardona, a més del castell...
No sé, que hi havia una història de truculentes, aquesta hi ha o no?
No, estem entrant.
Ai.
Sí, que té que veure amb la Torre de la Minyona.
Ai.
La Torre de la Minyona, que és una torre circular,
sí,
no, que té una alçada important, perquè, clar, fa 25 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do.
És una torre amb un caire defensiu, però, clar, es diu la Torre de la Minyona per una llegenda,
val,
que hi ha darrere d'això. I aquesta llegenda, en temps actual, sembla que es reprodueix dins del Parador Nacional. Però espera que parlo del Parador, ho parlaré al final.
Val.
Ara parlaré una mica de la llegenda.
Espera't, deixa'm aturar-te un
moment. I és una llegenda que està vinculada amb un dia com avui.
Compte. Deixa'm aturar-te un moment, perquè deies la Torre de la Minyona, que jo t'he entès perfectament quina és, però perquè la gent visualitzi un altre tipus de torre, és similar... coneixes la Manresana?
Ah, sí.
És similar a la Manresana?
És una mica més ampla, però val, sí, un estil similar.
Un estil així, eh?
Sí, val, sí. De fet, la llegenda que ara en parlaré de la Minyona té que veure, o va com en ella el dit, en un dia com avui. Perquè avui, a més de dimecres de cendra i a l'inici de la Quaresma,
sí,
per als que estan enamorats és el dia de Sant Valentí, no?
Sí, senyor, Sant Valentí.
Pues bueno, pues l'origen de Sant Valentí.
Epa.
Volia comentar, abans de parlar de la Minyona, perquè és una història d'amor i desamor.
Sí.
Clar, ja aprofito la benentesa per parlar... Saps l'origen de Sant Valentí, Joan?
No tinc ni idea.
No? Pues sembla ser que a la Roma del segle III, l'emperador Claudi II, clar, va prohibir el matrimoni entre els soldats professionals. I clar, els soldats es volien casar. Volien tenir parella, volien fer una família, i l'emperador deia que això era incompatible, l'amor, amb la professió de ser soldat.
Fixa't.
O sigui, no es podia fer. Llavors, com passa tota aquesta història, hi ha un que es revela. I aquest que es revela es diu Valentí.
Jo ja estic lligant cames,
eh? El tal Valentí era un metge, era un personatge que ajudava els soldats, no?
en
les seves cures. Llavors, aquest metge es va convertir al cristianisme, va exercir de sacerdot, i es va rebel·lar contra la norma i va començar a fer matrimonis en secret pels propis soldats que, evidentment, auxiliava del camp de batalla. Això, evidentment, no va caure en gràcia a l'emperador Claudi, i el que, segons aquesta tradició, el que va acabar passant finalment, l'emperador va ordenar empresonar i martiritzar fins la seva execució al propi Valentí.
Per tant, és màrtir, eh? No ho sabia,
un 14 de febrer de l'any 270.
Fixa't.
Per tant, estem celebrant Sant Valentí en funció d'aquest martiri, d'aquest sant, no? I això és l'origen d'aquest desamor amb l'imperi romà.
Ara estic entenent moltes coses perquè Sant Valentí, si no erro, fora de l'arc, les fletxes, etc. Moltes vegades està simbolitzat amb una imatge amb casc. Que intueixo que ve del factor militar.
Clar, bé, el tema del casc, tot això de l'indumentari i la parafernàlia, estèticament i visual, doncs ve una mica de l'origen del personatge, no? I aquesta llegenda de l'amor ho puc lligar amb la Torre de la Minyona i amb una llegenda que va succeir amb un desamor que es va produir precisament en aquest context d'aquesta Catalunya o precatalunya entre la Catalunya Nova, la Catalunya Vella, la frontera entre l'Àndalus i el cristianisme, no?
Sí,
aquesta guerra religiosa. Sembla ser que, segons aquesta tradició, el duc de Cardona va convidar un príncep de la Catalunya Nova, el príncep Abdalà, el va, diguem, convidar a una festa al castell, i aquest senyor es va embalassar de la seva filla. I la seva filla es deia Adalès. Clar, un amor prohibit.
Tu eres.
Evidentment, ell comulgava amb una religió totalment diferent a la que comulgava la seva futurible, o això és el que volia ell.
Sí, i entenem que musulmà i cristiana, eh?
Efectivament. Clar, Abdalà va, evidentment, ja dic, es va encandilar totalment per Adalès, però el seu pare no li va fer gaire gràcia i el duc de Cardona va tancar la seva filla dins de la Torre de la Minyona i va expulsar de les seves terres l'Abdalà, evidentment prohibir-li qualsevol contacte amb la seva filla. Evidentment, els dos, era un amor prohibit, els dos es van jurar amor a ter, tot i que va haver-hi molta dificultat, el pare, ja dic, ho tenia totalment prohibit i va tancar dins de la torre a la seva filla i la va tancar literalment, això explica la tradició, a pan i agua.
Ai.
Que el problema que això del pan i agua, que no només era això, sinó que a sobre la persona sembla ser, segons aquesta tradició que li donava el pa i l'aigua, era una persona muda que no podia ni parlar.
Ai.
O sigui, estava totalment incomunicada a l'exterior. Clar, i això va anar passant el temps, i la tradició ens explica que més o menys va passar més d'un any. El pare, mentrestant, li va declarar la guerra al cabdill, no?, perquè estava enamorat de la seva filla, i va estar tancada, ja dic, durant molt de temps, i finalment el que va acabar passant, desgraciadament o dissortadament per aquesta història de desamor, perquè no podem parlar d'història d'amor, és que ella sembla ser que va morir de gana i va morir de pena per no poder casar-se amb el seu
amor. És que són coses que no es poden fer.
Clar, evidentment, sembla ser que aquesta tradició té uns misteris que podem trobar a dia d'avui dins del propi parador. I ara, clar, quina millor manera que la música de misteri, no?
Compte.
Què et sembla?
Expediente X, això?
Clar, perquè és un expediente X.
Compte.
Perquè el parador nacional de Cardona, concretament a l'habitació 712... És una habitació que està tancada al públic. No es comercialitza.
Ai.
I per què no es comercialitza? Perquè les persones que voluntàriament han volgut reservar aquella habitació per dormir-hi, sembla ser que han escoltat sorolls, aixetes que s'obren soles i crits, que cau l'aigua... I està, ja dic, no disponible. Només la vols demanar. Si la vols demanar, perquè coneixes aquesta història, perquè diuen que és l'ànima de la Minyona, de la filla del duc de Cardona, que sembla que vaga buscant el seu enamorat dins d'aquella habitació.
Fa tard, eh?
Fa tard.
Fa tard.
Ai, com trencar la màgia, de veritat. Clar, per això ja és una tradició ja molt arrelada, ja. El parador.
És xulo, això, no?
Tu pots anar allà al parador i demanes,
sí.
Tu poden reservar l'habitació, però potser per la nit...
Igual no dormo aquella nit, eh?
Potser no dorms aquella nit. Ja se sabe què pot passar, eh?
Jo hi ha nits que no dormo.
No, però és per un altre motiu. No crec que sigui una aixeta que hi ha en l'aigua, no?
No. Un somni, aquestes
coses. Cap Minyona, no? No, per temes d'amor i desamor, com ho portem, això, Joan? Un dia com avui, com ho portem?
Després de Cardona entenem.
Passem de tema, no?
Sí.
Perfecte. Molt bé, no. I ho volíem lligar i deixem Cardona de banda.
Sí.
Vale? I, clar, pensa que Cardona va ser molt important, que amb això acabo i ho lligo amb la següent vila que volia parlar-hi, que, clar, va ser, a més d'aquesta llegenda, va ser inexpugnable tota aquesta fortalesa durant fins al segle XVIII.
Sí.
De fet, segons la tradició, la història, va ser l'últim bastió en el context de la guerra de successió en caure en les mans de Felip V, no? El castell de Cardona. Però aquesta fita històrica la comparteix amb un poble veí que és Castellbell i el Vilar. Un poble de la mateixa comarca que està a prop de Monistrol de Montserrat, vale? I que té un castell.
Sí, senyor.
Sembla ser que aquest castell, que és el Castellbell, que dona nom al poble, va ser, juntament amb el bastió de Cardona, els dos últims jocs en caure en mans de Felip V. I ara diràs, Joan, i què té que veure això? Què em vols parlar de Castellbell i el Vilar? Per què vols parlar d'això? Perquè és que aquest cap de setmana, i només aquest cap de setmana, i això es dona un fenomen astronòmic molt interessant, que es diu, o ahir s'anomenen Flor de Sol, que es pot gaudir-hi aquest cap de setmana en aquell poble. El Flor de Sol dirà, què és això del Flor de Sol?
Correcte.
Tu coneixes bé la muntanya de Montserrat, no, Ivan?
Sí, home, i tant.
I saps que les pedres li van donant noms, no? Hi ha molta pedra, no?
Aquella que és l'elefant, li diuen, no?
El cavall Bernat, no? L'elefant, no? Li van donant forma,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I hi ha una roca molt particular que té com un forat.
Sí.
Que es diu la Roca Foradada.
La Roca Foradada.
Doncs la Roca Foradada, si tu estàs mirant cap a Montserrat, cap a la Roca Foradada, i estàs en aquest poble, Castellbell i el Vilar, el fenomen astronòmic que es dona aquest cap de setmana, i només aquest cap de setmana, durant la posta de sol, el sol es va movent i queda lluç en el foradet.
Boníssim, això.
Llavors, el poble, ja porten 3 o 4 anys fent-ho, és molt xulo, vale? I de fet tenen un pack turístic i tot per poder-te quedar la nit anterior, perquè tenen tota una casa rural, no? I per fer el sopar, el restaurant, però la gràcia és que hi ha un concurs de fotografia que organitza el que va guanyar ja fa un parell d'anys, de fet fa una xerrada fotogràfica que es diu el fotògraf Jaume Morera Barreda, que dins de l'interior de l'església del Vilar, juntament amb el castell, doncs és l'altre complement, que és l'església del poble, fa tota una xerrada de tècnica fotogràfica per agafar el moment correcte de com fer una bona fotografia d'aquest moment, no? D'aquest fenomen, ja dic, astronòmic que es dona i que es pot gaudir visualment des d'aquest poble. I realment hi ha un premi pel guanyador. De fet, hi ha 3 premis.
Epa.
Sí, és un premi en metàl·lic.
Ah, sí?
Sí, clar, és un premi econòmic.
Escolta'm.
De la millor fotografia. A sobre, evidentment, tot el poble, doncs clar, ja no només és aquest esdeveniment, que és molt singular perquè és només aquest dia, sinó també fan tot el tema d'una barbacoa, no? Tots aquests aspectes típics del típic mercat de poble, no? Fan tot un esdeveniment entorn a aquest fet.
Doncs està molt bé.
I és molt... Jo vaig estar-hi l'any passat i és realment molt espectacular.
O sigui,
als oients que els agradi tot aquest del tema de l'astronomia o temes d'eclipsis i tal, que no té res a veure, però són de la matèria, per entendre.
Sí.
És un fenomen molt interessant de veure.
Doncs escolta'm...
Sí, a vegades anem al nord, no? A l'Àrtic, a veure l'aurora boreal.
I aquí tenim coses com aquestes i les deixem passar.
Aquesta, que els oients de Castellbell i el Vilar, o qualsevol que pugui anar-hi a prop de Montserrat, doncs pot gaudir d'aquest... Perdó. D'aquest fenomen astronòmic que és, insisteixo, molt recomanable poder gaudir-hi.
Doncs està molt bé. Avui Cardona, avui Castellbell i el Vilar, amb aquesta posta de sol magnífica pels que vulgueu gaudir aquest cap de setmana. Jo m'ho pensaré,
Sí,
molt bona pinta això per fer aquest cap de setmana. Sense oblidar, com ens deia en Diego, que avui, dia important, comença la Quaresma, s'acaba la rauxa, comença el seny. Diego Gómez, com sempre, un plaer.
Un plaer, Joan. Fins la propera setmana. Posant seny i el fil a l'agulla,
sempre. Fins la propera, que vagi bé.
Fins la propera, vagi bé. Adéu.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Trenta-cinc minuts que passa de la una del migdia, hora de la Girocleta, i avui l'Olma Giró la tenim. Us ho hem anunciat al principi del programa, però aquells que no ho recordeu o no ho heu pogut escoltar, la tenim a una xurreria. La xurreria Sant Roman de Barcelona, situada al carrer Banys Nous de la ciutat comtal. De seguida ens explica ella per què. Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Com estem?
Molt bé, home. Què? Hem començat
jo,
a tastar cosetes?
Jo encantada. He de dir que sí, no mentiré, veus? No mentiré, perquè dic, abans de provar-ho, deixa'm provar un xurro, no fos cas que estiguin horribles, i dic, ja no fes la connexió, ja me'n vaig. Però ha sigut tot el contrari, tot el contrari. A més, he de dir que tenim, si estem al carrer Banys Nous, a Barcelona, al prebarri gòtic, i tenim tot el carrer aturat per aquesta connexió, perquè hi havia obres, i ja em veus envinant a parlar amb els obrers, que sisplau, que havíem de parlar de xurros i que apareixin durant 10 minuts.
M'encanta.
O sigui, l'espectacle és prou curiós. Però total, que he vingut aquí a la xurreria perquè el titular és una xurreria de Barcelona causa tanta furor entre els turistes asiàtics i coreans que resulta que un empresari coreà els ha trucat, s'ha posat en contacte amb ells i ara a Corea, a Seul, s'obriran 5 xurreries sota el mateix nom de Sant Roman. Jo, quan vaig llegir això, dic, a veure, hi hem d'anar, hem de descobrir què està passant, què tenen aquests xurros, perquè no costa d'entendre. Llavors, doncs estic aquí pel plantada amb els dos propietaris, un és en Xavi, l'altre en Francisco. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, eh? No m'havíeu a dir bona tarda i també me'n vaig, i ara què fem? Joan, també t'estan escoltant, porten els auriculars posats, els dos. Escolteu, primer de tot, m'expliqueu què porten els vostres xurros perquè causin tanta i tanta furor. Porteu aquí molts anys, és una xurreria antiga que va obrir el 1968, o sigui, ja són anys d'aquesta recepta. És una recepta màgica, què porten?
Bueno, pues, com tu bé has dit, és una recepta que té molts anys, i el seu secret és l'elaboració, treballar amb les millors matèries primes i amb molta cura, amb molt de cuidado per fer el millor producte possible.
Però hi ha algun ingredient estrella?
Bueno, són, ja dic, em reafirmo el que he dit, no? Matèries de molta qualitat i posar moltes ganes i amb el que fem.
I molt d'amor, no? Suposo. Mm. I escolteu, ara ho dèiem, de cop i volta un dia, no? Com va anar això? Us truca un empresari coreà i diu, mireu, perdoneu, volem obrir 5 xurreries a Seul, això, d'on sorgeix aquesta furor?
No, no és tan fàcil. Sí que és veritat que es va posar en contacte un empresari coreà a través d'una guia d'aquí de Barcelona, i després de quasi 6 mesos de negociacions... Vam arribar, bueno, 6 mesos de negociacions, més registrar la marca nacional, internacional, moltes coses, molt de treball. Vam arribar a un acord per cedir-li la marca perquè exploti la xurreria Sant Roman allà amb els nostres coneixements.
Coneixements, o sigui, vosaltres estareu al darrere... veient que i observant, intentant que tot surti com ha de sortir, no entenc que no es perdi l'essència.
Ah, exacte. El que volem és que ells, el que volen és que el xurros i el xocolata sigui com aquí, llavors que vagi cap a Seul. I això és el que li hem donat.
Sí, ara l'esteu ensenyant, no podríem dir?
Ja l'hem ensenyat.
Està ben ensenyat?
Una miqueta, està bé.
Anireu allà a provar el xurro si surten iguals o no?
Jo crec que sí. Bueno, i tant, tenim programat un viatge, teòricament, al mes de maig.
Al maig aneu a Seul, a provar xurros.
A provar que tot sigui com té que ser.
I anireu els dos a Seul?
Sí, i tant. Sí.
Al mes de maig ens explicareu què tal.
Sí, i tant. Quan tornem hi parlem.
Escolta, perquè també jo he sentit per allà, perquè el que no acabo d'entendre és com és que causa tanta furor, però tanta furor en concret als turistes asiàtics i coreans.
Doncs sí, la veritat és que bueno, ja portem molts anys perquè aquesta xurreria, com ja molt bé has dit tu, des del 68 està oberta, ja fa molts anys que treballen amb gent de guies turístics i allà sí que ja en teníem un nom I la veritat és que, bueno, ja ens coneixíem de fa molt de temps, ja sabien el nostre producte, els agrada, i cada vegada, doncs, s'apropa més gent a provar els nostres xurros.
I li voldria preguntar... Val. Digues, digues, Olma.
No, digues, no, si ja estan escoltant, tira endavant.
I li voldria preguntar tant a Francisco com a Xavi, clar, tenen, de veritat, que és curiosíssim, perquè tenen llargues cues de gent coreana, de gent asiàtica, vinguda de Japó, de la Xina, etc etc. No sé si en Francisco i en Xavi han hagut d'aprendre alguna cosa de coreà, xinès, japonès, perquè, clar...
Ai, que estan sortint somriures tontos.
Doncs sí, una miqueta sí. Bueno, lo normal per poder-nos entendre'ns amb el que volen, no? Què tal, com està, quan li posem i la quantitat i poc.
Perquè existeix la paraula xurro en coreà?
No, que nosaltres sapiguem no té traducció.
Val.
La paraula xurro és xurro. No... Hem preguntat i no ens han, ells tampoc ens han sapigut, la gent que ha vingut aquí ens ha sapigut dir si té una traducció exacta, o sigui que xurro, ens quedem amb xurro.
Clar, bàsicament es dirà xurreria Sant Roman. El que veurem allà a Seul serà la xurreria Sant Roman.
I perdona, també tornant al tema abans dels coreanos, aquí també van tindre un gran impuls, que l'any passat va vindre la cantant aquesta coreana, la Jitsu.
Kim Jiso.
Això. I llavors va sortir un reportatge, un TikTok d'ella, un reportatge a les redes socials, menjant els nostres xurros. I això va ser també un... Nosaltres treballàvem molt, però va ser un bon impuls.
Boníssim. Home, bon impuls, nivell, perquè ens en fem tots una idea, oients i tothom qui ens estigui escoltant, aquest reportatge, o sigui, en aquesta noia, la segueixen 77 milions de persones.
Quina bogeria.
Bueno, quan va vindre aquí, li seguien 72, o sigui, que ha pujat 5 milions.
No, clar, i de cop i volta, no, jo entenc que tothom ara aquí ve. De fet, mira, quan venia cap aquí, hi havia una cua, ara no hi ha tanta gent, també suposo que és més hora de dinar, però sí que hi havia una cua de turistes, entenc que eren asiàtics, tots fent-se la foto reglamentària davant de la xurreria, perquè és que, a part, l'estètica acompanya, perquè us heu d'imaginar que és la típica xurreria de tota la vida, amb les rajoles a la paret, que són com que pots apuntar, saps? Com si fos una pissarra, però de color blanc, que pots apuntar, doncs, els preus, els tipus de xurros... És una xurreria que convida a l'estètica, però això sí, cues de persones fent-se fotos. Això cada dia passa?
I tant, cada dia estan aquí i es fan la foto amb la xocolata i amb el xurro.
Què demanen més els turistes? Xurros amb sucre normals o xurros amb xocolata?
Bueno, xurros amb xocolata.
Xurros. Agrada més, eh?
Agrada tot. Ara em sembla que tenim una mica de soroll.
Sí, però no pateixis. No sé si t'escolteu gaire bé, estem al carrer.
No, sí, però aprofito per seguir preguntant si això, Francisco i Xavi, ha canviat molt el vostre dia a dia. No sé si la manera de fer o la manera de treballar o ha canviat, vaja, això, el que deia, no? Una mica el vostre dia a dia, tenint un factor tan diferenciat com aquest, que són... és que jo hi he passat molt pel davant. I de veritat que cria molt l'atenció cues de coreans, de xinesos, de japonesos, fent cua en aquesta xurreria per comprar aquests xurros.
Bueno, pues ha canviat que tenim que córrer més. Tenim que fer-ho tot una mica més ràpid, i perquè, clar, volem que arribi els xurros a tot el públic, no?, que s'apropa. I és això, més que res, perquè no ha variat gens ni mica cap ni la recepta, ni hem fet alguna cosa perquè surti més ràpid, sinó que nosaltres ens espavilar i posar més gent a treballar.
Perquè em sabríeu dir quants xurros veníeu abans i quants xurros veneu ara?
Això és una... No ho sabem.
No, en quilos? En quilos? Potser sí que ha canviat una mica, no?
Sí. A veure, nosaltres, per dir-te alguna cosa, perquè facis una idea, des que va vindre aquesta noia, hem pujat a lo millor un 20%, saps?
Home, és molt, eh?
Que ja et dic que l'impuls va ser gran. Però ja et dic, no tenim calculades les quantitats de xurros ni tot això.
Però tampoc sabeu més o menys quants quilos de xurros podeu vendre en una tarda normal?
No, perquè això és variable, depèn de la feina.
Però se'n venen molts.
I se'n venen molts.
Jo també tinc la curiositat de si vosaltres, amb tota la sinceritat del món, penseu que xurros i coreans s'entendran bé, es poden donar bé de la mà.
Sí, i tant. A més, ja... jo et dic abans, portem molts anys ja amb turistes d'Àsia que venen als nostres xurros, porten molts anys ja treballant els guies a les xurreries. Sabíem de la seva popularitat a Corea, i el que és veritat és que ara ha agafat molta més dimensió, no? Però sí que sabíem de bona tinta que els agradava i que teníem cert nom allà, sobretot a Corea.
De fet, clar, encara... Quan s'obriran aquestes 5 xurreries a Seül? Hi ha data, ja?
Bueno, estan previstes, de moment, 3 d'elles sobre el mes de maig. Ja sabem que les obres a vegades fa que es retraci una miqueta, però les previsions que són sobre el mes de maig.
I les altres dues més tard, no?
Una miqueta més tard, sí, més o menys.
Per això aneu allà el mes de maig, a controlar-ho tot.
A que tot... per fer una mica el control de qualitat, que tot, o sea, ells estan operant la nostra marca, llavors tenem que fer les coses pues, com aquí.
I llavors també pregunta, que crec que el nom ja ens heu assegurat que es conservarà a Corea, que sí, és el vostre, la xurreria Sant Roman, però llavors per qui hi hagi passat pel davant, per qui hagi vingut i per qui no li expliquem, porteu un outfit, un vestit, un vestit de treball, diríem, un polo vermell molt característic. Això es conservarà també a Seül o no?
Pues, potser. Potser sí. La veritat és que també ens volem apropar una mica a millor a la idea d'ells, no? Dels coreans, si volen dissenyar alguna cosa. No estem tancats a que si es volen fer alguna cosa que s'apropi més al seu públic, no estem tancats a res. Encara es té que acabar de renunciar, això.
Per últim, Olma, sí que els voldria preguntar si els fa una mica de pressió afegida respecte a la por que puguin tenir que això sigui una moda o no.
No. Sincerament, els xurros... Sí que és veritat que els xurros estan de moda, però els xurros no passen de moda.
Ara.
Saps?
Gran frase, gran frase.
No, és que és així. O sigui, pot haver un vaivent una mica cap amunt i cap avall, però el xurro és una cosa tradicional, és com els torrons. Estem allà i sempre estarem.
Ens quedem amb això, no? Jo és que crec que...
Sí, absolutament.
A més, també, dintre de la tradició de lo clàssic, anem evolucionant, no? Ens hem adaptat als gustos de les noves generacions, també. Ara no són només els xurros, ara també els agraden molt els xurros farcits, amb tot tipus de cremes, de nutelles, de dolç de llet...
Els salats. N'hi ha un amb pernil salat.
No, n'hi ha
tot. Amb els ibèrics, amb pernil salat, que està exquisit. La veritat és que us animo a tots a que vingueu a provar-ho. I
cria molt l'atenció.
Doncs ja ho sabeu, ja ho heu escoltat. Veniu aquí al barri gòtic de Barcelona, per al local és preciós, us atendran superbé. Potser sí que hauran de fer una mica de cua. Ara el següent pas serà fer una cua per locals i una per no locals, no?
Exacte.
Ja ho tindríem tot, ja està.
És així.
Escolteu, moltíssimes gràcies per atendre'n, Xavier, Francisco. Molta sort. I parlem quan tornem de Seül, no, Joan? Tornarem a venir aquí.
I tant.
Perquè Seül crec que no m'hi enviaran pas.
A lo millor si tens sort, sí.
Vés a saber. De moment ens quedem aquí amb aquest titular que ens feien els propietaris de la xurreria Sant Roman al carrer de Banys Nous de Barcelona. El xurro mai passa de moda. Olma Giró, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Que vagi molt bé. Fins ara. Merci.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja!
Hola. Bona vesprada a tothom. Mira, si t'explico la conversa que acabo de tenir, perquè Esther Bey, que està a tot...
Sí, he escoltat el riure des de dins l'estudi, imagina't.
No, pues no era de riure.
No?
No, era dramàtica. Perquè m'ha dit, preparado para mañana, que és el meu aniversari, demà, si no te'n recordaves.
T'has demanat alguna cosa? O...
Dic, sí. No, que ja porta...
Jo crec que t'has d'en recordar tu,
jo,
que hem d'esmorzar demà, saps el que et vull dir?
No, que aquí funciona així, el homenajeado és el que es deixa els calés, però jo encantat.
Has deixat els calés, que ja sabem com va la cosa el dia del teu aniversari.
Ja us portaré alguna coseta.
Que tens esclavització infantil a casa.
Sí, però ara resulta que s'han girat els aconteciments.
Sí?
Sí.
Compte aquí.
Sembla ser que no podrà ser, haurà de ser una cosa més mundana.
Passarà. Vaja.
Sí, perquè ja, el José infectat.
Si ens portes un pastís d'aquests del
35
o futurus.
És que mira, hi ha un missatge sobre això.
De veritat.
La gent diu que ens fotem massa amb aquesta gent, el 35.
Bueno, escolta'm...
Deixa'm que et digui, que ens estem liant.
Sí,
em demana... Primer, puntualitzem. La meva filla Irene, que anava a fer galetes cookies caseres.
Sí, que fan molt bones, s'ha de dir.
Boníssimes, allò és droguita bona. Resulta que no podrà... M'ha dit que properament les farà.
Sí.
Llavors demà buscarem una alternativa, val? Això per un costat. Esther em demana, preparado para mañana? I a partir d'ahí, com ha derivat la conversa,
val,
hem recordat les meves pancreatitis. Saps?
Sí.
I
sí,
li, he dit, li he dit preparado
fàcils
para...
Fàcils de recordar, eh?
Li he dit preparado para mañana y para la muerte.
Aquell Sant Jordi.
I Sant Jordi, més maco. Tothom descollonat, eh? Jo en ambulància i tothom dient, mira el Rafa,
que et sembla. Que jo et vaig anar a buscar, eh?
Tu vas venir i vas veure l'ambulància que marxava.
Que marxava, just.
Però fins que vas venir, tothom pensava que era una gran broma.
Sí, sí, sí. I era tu, quina broma.
I no era de broma.
Ah, i de quant en fas demà?
44.
Mira, les cadires.
Exacte, les dues cadiretes. Allà. Va, que tinc missatges de la gent. Preguntàvem avui què t'enamora.
I és veritat.
Avui és el dia dels enamorats.
Se m'enamora l'alma, se m'enamora.
Se m'enamora. Home, la gran Pantoja. Ara baixarà David García a fer-nos la interpretació aquí, apassionada. Bueno, total, que t'enamora de les persones? Tenim alguna resposta, per exemple. M'enamora els riures compartits i l'entusiasme vital.
M'agrada molt això.
Entusiasme vital. Hi ha un altre que diu, bon dia, m'enamora l'amabilitat, una sonrisa i la humildat, sobretot. Molt bé. L'amabilitat és un tret que és
també,
cert que també. És interessant. I després ve el Zasquita, que és... Bon dia, podríeu elogiar els forners pastissers i els cors de Sant Valentí. Altrament deixaran de sintonitzar aquesta emissora als pastissers.
No, home, no, aviam. No, matitzem.
Una petita bronqueta merescuda.
No. Sí, sí, estic molt d'acord, però anem a matitzar el que ha passat avui a la caravana.
Què ha passat? Si estava jo, no?
Hi ha un gremi de flaquers i pastissers,
sí,
a Catalunya, que és impressionant.
Impressionant.
Però que és impressionant.
El 365 incluït.
Després, que aquí ve la segona part, després hi ha cadenes.
Hi ha cadenes, exacte. Hi ha les franquícies, les...
Saps el que vull dir? Sí, jo crec que queda tot dit amb això.
Que les cadenes també estan bé. Jo les faig servir,
Mira, aquí a la plaça del centre n'hi ha una altra.
Home, i tant.
On sí, jo sí, anava a esmorzar molt sovint.
Que sí, que sí.
Però vaja, que...
Tot el nostre suport i agraïment.
Sí,
a més, et dic una cosa.
Gremi de pastissers i flaquers de Catalunya és importantíssim.
Sí, som els màxims clients d'aquesta gent. Ara sempre estem fent-nos cafès.
D'aquí res tenim la Mona, eh?
Bueno, encara queda una mica. Queden 5 setmanes, justament.
Mira.
Però sí, sí, d'aquí res. Si anem de festa dolça en festa dolça.
Sí, sí, és així la cosa.
Doncs res.
Lo nuestro?
Lo nuestro, va, tíramelo, José. Por encima, tíramelo por encima, José.
Avui ni hem aplaudit. Desenterro la sardina.
Clar, s'ha de tenir avui una mica de recolliment, val? De recolliment. Temes, és que jo crec que... Bueno, va, començo pels una mica els més light i arribarem al final amb un que t'agradarà.
Ai.
Especialment.
Al final no és light, eh?
No, bueno, vull dir que és diferent. És
val.
Adelante, diu. Balcón alquilado como habitación por 350 euros en Barcelona.
Wow.
Hi ha fotos. No les, no les he portades.
Qué
però és un balcó increïble.
Balcó, no estem parlant de terrassa, eh?
No, és un balcó... No, és una terrassa, la que dius. Crec que sí?
Sí.
O sigui, és una terrassa una miqueta gran, no massa. El llit encaixa allà perfectament, no hi ha massa espai per bellugar-te.
Hi ha un llit a fora?
Han posat un llit a fora, sí.
Però com has de dormir a l'aire lliure?
Sí. I s'alquila.
Home, això...
Ja, això és
això
motiu de cese, no?
Motiu de cese. És motiu de cese, eh?
No ho sé, però existeix. I les opinions dels seus, bueno, són increïbles, perquè evidentment a ningú li sembla bé.
No, home, no, clar, tu diràs.
Següent tema. ¿Realmente se llegó a la luna en 1969? Avui, 14 de febrer, el Schurz els hi dona per preguntar-se i tal, vale. Jo sempre he sido de los que pensaban que sí, confianza ciega.
Però, que per aquí hi ha un pero, eh?
Ja que sí que és cierto que sí que existen esos espejos reflectores de luz. O sea, ¿no? Hi ha uns espins allà i tal. Sin embargo, he leído por aquí que pudieron haberse puesto sin necesidad de presencia humana, ta, ta, ta. Bueno, ¿vosotros lo creéis? Bueno, hi ha moltes respostes.
Un tema com aquest.
La majoria negant la presència de l'home a la Lluna.
No ho dubtava.
Però és que hi ha hagut una que m'ha impactat. Tinc algunes, ¿vale?
Va.
Diu, no hay tecnología actualmente para ello, imagínate hace 55 años, diu un, pero es muy fácil engañar a la gente. Bueno, diu ell. Dice, bueno, y aún que es posa-ironic, diu, joder, pues claro, y se grabó. Y todo para que quedase claro que Estados Unidos mandaba en la carrera espacial. No sé cómo puedes dudar con la cantidad de veces que se ha vuelto a repetir ese hecho. No han tornat, ¿eh?
Ells no.
¿Y qui han tornat? Han tornat?
Perquè els russos hi van anar.
Sí?
Sí.
Ui, no ho sé, ara. Però mira, aquest...
No sé si tripulat per humans, eh?
Ah, val. Ara no em sona, no em sona. Podria ser que no. Però aquest és el que m'ha fet reflexionar. Diu, si Armstrong fue el primero en pisar la luna, ¿quién grababa el vídeo cuando bajaba de la nave? Ho havies...
No, no, m'he quedat ara...
Ho havies pensat mai? És que jo també quan l'he llegit dic, és veritat, les imatges les hem vist tots.
Sí.
I que potser és un robot que han fet sortir i està gravant, però està molt ben enfocat allò, sense...
Sí, 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 sí.
Qui gravava?
No entenc, no ho sé.
És que...
No en tinc ni idea.
És que aquesta reflexió tan tonta, tan forocotxera...
No, hi ha diverses hipòtesis, eh? Hi ha una hipòtesi, és que la bandera està rígida.
Sí, i que les ombres no són possibles.
I que les ombres no són possibles.
Coses d'aquestes.
Sí, sí, hi ha coses d'aquestes que jo, evidentment, com a científic, no en tinc ni punyetera idea.
No sé, tu. Jo avui he començat el dia pensant que sí, i ara ja no ho tinc tan clar. M'han fet dubtar els forocotxeros amb aquesta reflexió tan tonta.
També et dic que una de les reflexions que es diu sobre la Lluna és perquè no hi hem tornat. Escolta'm, tu veus allò, àrid, que no hi ha res allà,
sí.
Pedres i sorra...
No, però
com... que es veu el vídeo, vaja.
Però és una mica el dir...
Vols tornar-hi,
si
ja.
Podemos hacerlo, pues vamos a hacerlo. Encara que no tinc cap sentit.
Has de fer un hard rock allà, a la Lluna, ara.
Després he descobert una cosa... Ara passo al tema final, eh? Però he descobert una cosa que es diu les pastisseries Be-Friendly.
Be-Friendly?
Be-Friendly.
Què és això?
I posant... Te comeries un donut d'esta pastelleria Be-Friendly?
Compte que estàvem recolzant el gremi de pastissers, eh?
Sí, però és una pastisseria que al seu... o sigui, a l'escaparat, on sí. Tenen els pastissos i tal, hi ha abelles vives.
Com?
Sí, abelles que es passegen pels pastissos.
Ah,
d'abella. D'abella en anglès. D'abella o avispa, sí, són abelles, semblen abelles.
Val.
És, hi ha un vídeo, eh? Ho he vist.
Jo he anat a pastisseries...
Be-Friendly?
Franceses.
On hi havia... Què hi havia allà?
No, on hi havia... Be-Friendly no, era... Party Bee, saps el que et vull dir?
Party Bee. Té tot, sí? Ah, doncs a lo millor...
Hi ha moltes abelles per allà, però vull dir, tenen com un acte normal, sobretot a poblets petits francesos. Hi ha adults, hi ha abelles pol·lulant per allà i està passant res.
Ah, vale. Doncs a mi m'ha sobtat, no ho sabia.
Sí.
Va, el fil final... Test financiero. Te despiertas con 1 millón de euros en el banco. ¿Qué haces?
Buenísimo, això.
Y primera respuesta. Me compro 1 millón de hamburguesas de 1 euro.
Diuen que no caduquen.
Segona resposta. Me compro una hamburguesa de 1 millón de euros.
Com ha de ser aquesta?
Un altre. Un altre. Pago impuestos. Pago impuestos y después de impuestos, un viajecito a Benidorm. També m'ha agradat.
Gràcies, també.
Sí. Després, m'espero a levantarme con otro millón y ya con eso me compro un pisito en el centro de Madrid.
Està bé.
Necessites 2 milions,
també, també. Vale. Alquilo el balcón.
Un altre diu... Exacte. Un altre diu, preguntar dónde están el resto de millones. Aquest no té prou. Vale. Un altre diu, 50% a criptos, 30% a ahorro, 20% a mejorar mi vida en todos los aspectos. Y un altre diu, sigo durmiendo, a mí el dinero no me quita el sueño.
Uau, és bona aquesta també.
I després n'hi havia un que... Bueno, hi ha molts que ho tenen molt ben organitzats, eh?
Sí.
És a dir, compro 2 pisos per alquilar, monto una empresa, em renovo el pis i el termino de pagar i a viure. Uh-huh. Fixa't, ho tenien tot cavilat, eh? I un que diu, poso tots els diners a un fons que em doni un 5% garantit al mes,
sí.
I amb aquests 4.000 euros a viure la vida.
Imagina't.
A viure tranquil. Bueno, escolta, els forocotxeros d'avui.
Sí, déu-n'hi-do.
Aquestes coses. El dia dels enamorats... Ai, José, que em puges la cinta. Estàs volent dir alguna cosa, José?
No.
Que ja està bé? Ja estàs cansat?
Hòstia, un minutet, home, encara.
Va, un minuto no és nada. Avui què? Bueno, dime, saps que Jacinto m'ha recordat que era dimecres de cendra, que no ho tenia jo al cap, el Jacinto?
Home.
Mai millor dit.
No, avui. Mira.
No tenia el cap.
Mira.
Hombre, Xavi, com tenim l'actualitat? Farcideta o què?
Farcida.
Sí? Molt bé. La tens adaptada al teu gust i...
Passen moltíssimes coses, eh?
Tenim el Toscano. T'has posat primer la notícia important, segon la segona més important. Ho has endreçat bé, no, això? No començaràs amb anècdota. Ah, com? És com una piràmide invertida, no? Piràmide invertida, molt bé.
És així.
Doncs ara escoltareu la piràmide invertida de Toscano.
Ara.
Que avui no ve de Cherokee, ve normal.
Ve elegant, avui.
Sí? Com va? Com anava?
Sí, home, ve elegant, que és Sant Valentí, avui.
Que igual després tenim cita.
Clar. Ja, és el que hi ha. Però abans té programa, i es diu Estel Migdia. De seguida ens posa l'actualitat en Xavi Toscano i tot l'equip de l'Estel Migdia. Ah. Després, com sempre, Mercè Raga, amb tot el seu equip i el Fabricació Pròpia. Moltíssimes sorpreses, com sempre. Escolteu-los, que val molt la pena. La missa és de la Catedral de Barcelona. Mm-hmm. I amb Ignasi Miranda, el Sense Distància. I després, la meravellosa selecció musical d'aquesta casa. Nosaltres que ho anem deixant aquí i tornarem demà, com sempre, com cada dia de la setmana. Més dissabtes i diumenges, Rafa, que...
Ja,
no,
descansem.
Que no us ho treguin,
descansem.
Eh?
Bueno, descansem.
A la caravana. Vinga, va, que vagi molt bé. Adéu-siau.